matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. La ruta informativa.
8:15. Avui la informació passa en primer lloc per la vaga d'ensenyament a tot l'Estat. Domènec Subirà.
Una vaga convocada, com dius, a tot l'Estat i a tots els nivells educatius, a escoles, instituts i universitats, i que, a diferència d'altres vegades, també aplega aquest cop a pràcticament tothom, mestres, estudiants. De fet, els estudiants ja porten 2 dies de vaga, i també molts pares. Una vaga contra la reforma educativa del ministre Wert, diu la portaveu del sindicat USTEC, Ana Elvira Sánchez, però també contra les retallades pressupostàries aquí, a Catalunya.
Per la LOMCE, que és antidemocràtica, que és privatitzadora, que va en contra de la llengua i que és segregadora. I llavors nosaltres el que dèiem és que aquí a Catalunya estem patint un munt de retallades a l'ensenyament i a més tenim una aplicació de la LEC que està en la mateixa línia que la LOMCE.
En compliment de la normativa, això sí, als centres hi haurà serveis mínims, especialment en el cas de les escoles bressol, on hi ha d'haver almenys un terç de la plantilla.
Òbviament, aquest programa en directe parlarà d'això amb Irene Rigau, amb els sindicats, i la nostra unitat mòbil, juntament amb els equips de Catalunya Ràdio, estaran pendents de les mobilitzacions previstes a Catalunya avui.
Els nostres companys informatius seguiran de prop les manifestacions convocades especialment a Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa, i nosaltres, com deies, tindrem la unitat mòbil desplaçada primer a un institut i després a una escola.
I avui també molt pendents del cas de l'empresari mort al Raval després que ahir es publiquessin imatges on es feia evident que els policies que el volien detenir van actuar amb violència.
El País, si ho recordeu, va publicar 2 vídeos dels fets, va sortir també en algunes televisions, i la jutge que porta el cas demana ara al Departament d'Interior que identifiqui els 8 agents que van participar en la detenció de l'empresari. El Departament ha obert una investigació interna per determinar si hi va haver excessos, i la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona afegeix un argument més de polèmica perquè diu que es mostra molt satisfeta per la difusió d'aquestes imatges, però, en canvi, també diu que hi va haver-hi pressions per fer-los desaparèixer, per fer desaparèixer els vídeos. A partir de 8:45, entrevistarem David Anieto, que és l'advocat de la família que defensa que l'actuació policial no va ser justificada.
I avui serà un dia que també es parlarà del Papa Francesc, perquè ha pres una decisió dràstica.
No deixa de donar titulars al Papa Francesc, perquè el bisbe de la ciutat alemanya de Limburg ha estat apartat de les seves funcions arran de l'escàndol provocat per haver-se gastat uns 40 milions d'euros en la construcció de la seva seu episcopal. El Vaticà ha creat ara una comissió per investigar aquest afer.
Són molts i molts milions d'euros. I avui molt pendents també de les noves declaracions d'imputats pel cas Sant Pau.
L'exgerent de l'Hospital de Sant Pau, Jordi Varela, i l'expatró del centre, José Ignacio Cuervo, són els que han de declarar avui al jutjat sobre les presumptes irregularitats que s'estan investigant vinculades a l'hospital. Han d'aclarir per què cobraven tant de l'hospital com de l'Institut Català de la Salut per fer, de fet, la mateixa feina.
David Bassa, l'actualitat política continua passant per les desavinences entre els governs català i espanyol, tot i que ahir els presidents Mas i Rajoy van encaixar les mans.
Així és, però com van poder comprovar in situ, va ser una encaixada curta i freda. El president Mas va fer d'anfitrió i es va poder reunir amb els ministres participants al Fòrum Euromediterrani, però no va poder dir ni una sola paraula. Per això, quan li va tocar parlar a Rajoy, Mas va marxar. Un tema meva que el Parlament el president no va voler qualificar de problemes protocolaris.
No hi ha un problema entre 2 governs protocolàriament parlant, no. N'hi ha un que imposa unes determinades condicions. I l'altre intenta defensar i mantenir la dignitat i el prestigi de la institució. Res més.
I tot i sabent que Artur Mas no l'escoltava el discurs de Rajoy d'ahir a Barcelona, semblava adreçat al president català, no?
Oficialment era un discurs adreçat als ministres i empresaris de les 2 ribes del Mediterrani, que sí que l'escoltaven, però Rajoy va fer un discurs que perfectament l'hauria pogut fer al Congrés dels Diputats.
El mundo camina irremisiblemente hacia procesos de integración. Lo moderno es la unión, no la disgregación.
Judit Perpinyà, avui la vigília que Artur Mas rebia a Palau dels Socialistes Pere Navarro, Alfredo Pérez Rubalcaba. Nosaltres entrevistem Miquel Iceta, el president de la Fundació del PSC, la Fundació Rafael Campalans.
Exacte. Iceta és qui porta les negociacions socialistes catalans, socialistes espanyols, sobre federalisme. I Navarro i Rubalcaba volen convèncer el president Mas de les virtuts d'aquesta tercera via federal. Això almenys és el que va explicar el polièdric de Catalunya Informació, el portaveu parlamentari del PSC, Maurici Lucena.
De que encara està temps de rectificar i evitar anar al xoc de trens. I crec que el president Mas encara és sensible a aquestes alternatives.
Però, David Bassa, la sentència d'Estrasburg contra la doctrina Parot continua marcant l'agenda del govern espanyol, que està intentant tranquil·litzar les víctimes del terrorisme.
Si ahir era Rajoy qui es reunia amb les associacions estatals de víctimes, avui serà el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, qui ho farà amb les associacions autonòmiques. L'objectiu és rebaixar la tensió, tot i que des del País Basc l'Esquerra Abertzale insisteix que en cap cas consideren que la sentència no s'ha de plantejar en clau de victòria o derrota. Sentim Asier Arraiz de Sortu.
Estem contents per la sentència d'Estrasburg, però no volem que la nostra alegria, que la nostra actitud faci mal a ningú, tampoc a les víctimes.
Està victimitzada.
I el cert és que la primera etarra alliberada, Inés del Río, no ha estat rebuda en cap festa ni homenatge.
I en la ruta internacional, si la nostra Angela Merkel de minoristes fa bromes, ara resulta que és veritat que els Estats Units espiaven la cancellera Angela Merkel per telèfon.
Doncs sí, això és el que ens preguntàvem quan escoltàvem ahir la notícia. Devia estar sentint l'Agència Nacional d'Intel·ligència aquella trucada que ahir va fer Angela Merkel a Barack Obama per demanar-li explicacions. En qualsevol cas, els Estats Units porten una mitjana rècord perquè van perdent aliats cada dia. Ara fa dos dies França, ahir Alemanya, i això tot això segons les dades que publicava el setmanari Der Spiegel, que assegurava que, efectivament, els Estats Units, els serveis d'intel·ligència nord-americans, havien espiat la cancellera Angela Merkel. A través d'un comunicat i a través del portaveu de la Casa Blanca, els Estats Units neguen absolutament que hi hagi hagut espionatge i que s'estigui espiant la cancellera. Això què vol dir? Doncs una mena d'arquitectura del llenguatge, perquè en cap moment van dir que no se l'hagués espiat en el passat, sinó que no se l'espia ara ni se l'espiarà en el futur. Escoltem el portaveu de la Casa Blanca.
El president ha assegurat a la cancellera que els Estats Units no estan espiant ni espiaran les seves comunicacions. Els Estats Units valoren enormement la cooperació estreta i àmplia amb Alemanya en els desafiaments en matèria de seguretat.
I, evidentment, aquest serà un dels temes que es tractarà avui a la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea que es farà a Brussel·les.
I avui, Àlex Bosch, es publiquen les dades de l'EPA, l'enquesta de població activa. Per tant, tan bon punt les tinguis, entres a l'estudi per explicar-nos-les.
Calculem que serà aproximadament quan acabi l'entrevista de l'Iseta, just abans de la tertúlia. Mirarem de situar aquestes dades, que recordem que les últimes dades, les del segon trimestre, van fer que la taxa d'atur espanyola baixés fins al 26,26%, amb un total de 5.977.000 persones, és a dir, per sota del llindar dels 6 milions
no?
De persones que no treballen i que voldrien fer-ho, que és diferent de l'atur registrat. Sabem que l'atur és el gran problema de l'economia espanyola i Luis de Guindos n'és prou conscient. Per això ahir, quan es va dir que el PIB espanyol per primera vegada en molts mesos era positiu, és a dir, havíem sortit tècnicament de la recessió, ho va dir amb molta prudència.
Creo que es un primer paso, pequeño, tímido, limitado, pero siempre el primer paso es salir de la recesión técnica. Nos queda mucho por delante y queda mucha crisis por delante, ¿no?
Segurament tot el que queda a fer és en matèria d'atur. Un bon dia...
Però, en canvi, les borses van caure, Àlex.
Un dia eclipsat per el comportament de les borses. Va caure un 1,8%, va perdre els 10.000 punts. L'explicació és que es van fer públiques què hauran de superar els bancs espanyols i els europeus en les proves d'estrès que es faran l'any que ve. Sembla que les proves seran duríssimes i això va fer que els parquets, les accions, principalment del sector bancari, baixessin. Avui sabrem que Santander i Sabadell presentaran resultats. Veurem si la presentació d'aquests resultats fa que remuntin una mica posicions.
I la llei que facilitarà la implantació del complex del joc i oci Barcelona World ja té llum verda.
Això vol dir que es comença a tramitar al Parlament. Ho va fer gràcies a l'abstenció d'Esquerra Republicana, el PSC i el Partit Popular. La normativa rebaixa del 55% al 10% l'impost sobre el joc aplicable als casinos. En tot cas, aquesta normativa no s'aplicarà fins que el complex Barcelona World obri portes.
I com estan les coses a Panrico?
Doncs l'empresa i els sindicats van començar ahir a Madrid a negociar la proposta de la direcció, que manté la intenció de pràcticament acomiadar la meitat del plantilla, aproximadament uns 1.900-2.000 treballadors i reduccions dràstiques de salari al voltant del 45-50%. Veurem com afecta això a Santa Perpètua, que recordem que continuen en vaga indefinida.
I avui a la ruta esportiva ens fixem en aquesta decisió del Barça per regular l'accés dels menors de 8 anys al Camp Nou. El club ha fet públiques les bases, no?
I caldrà que les expliquem bé perquè tothom s'entengui. Comencem per les persones que se'n beneficiaran, que són els nens que tenen un carnet de soci o bé els fills i els nens d'un soci.
I aquesta entrada com és? A veure, com serà?
Mira, estarà vinculada a la de l'adult que l'ha d'acompanyar obligatòriament. No tindrà cap seient assignat, però sí un accés al camp per una boca i una porta determinada, la de l'adult. Haurà de ser validada en un torn. I què vol dir això també? Doncs que els nens continuaran asseguts a la falda de l'adult.
I a quins partits no podran assistir els nens?
7. El clàssic, el partit contra l'Atlètic de Madrid, les eliminatòries de la Lliga de Campions, les semifinals de la Copa i el partit de la Supercopa. El club també reserva una opció d'incloure algun partit més si preveu que hi pot haver un excés d'aforament. La mesura ja s'aplicarà la setmana que ve, el derbi contra l'Espanyol, però només per als nens que són socis.
I quin cost té això pel club? Què deixaran d'ingressar?
Exacte, ells calculen que la quantitat que deixaran d'ingressar serà entre 1 milió i 1,5 milió d'euros. Hem de tenir en compte que aquestes entrades són del club i que, prèviament a aquesta decisió que es va anunciar ahir, aquestes entrades es posaven a la venda. Si les deixen gratuïtament, aquests diners ja no els veuen.
A la Champions, el Madrid va guanyar ahir abans del Clàssic.
Sí, 2-1 sobre la Juventus. Els italians es van queixar i molt d'una acció. L'expulsió amb una targeta vermella de Chiellini. Només començar la segona part. Els dos gols del Madrid els va fer Cristiano Ronaldo, el segon de penal. Els mitjans de comunicació avui a Madrid diuen que l'equip segueix sense convèncer, però que el seu joc és efectiu i van guanyant. El Barça, Jonathan Dos Santos, es va lesionar ahir el genoll amb una afectació del lligament encreuat. Sabrem amb una artroscòpia què és el que li passa i Gerard Piqué té una sobrecàrrega als isquiotibials.
Jenny Lozano, arrenca el festival inèdit a Barcelona.
Doncs sí, exacte, la 11a edició d'aquesta cita, que és sobre cinema documental específicament musical. S'hi projectaran a la capital catalana una 50ena de títols, la majoria es faran als cinemes Aribaus, això serà fins al 3 de novembre. La inauguració es fa avui amb un documental sobre els estudis de gravació Muscle Shoals d'Alabama, als Estats Units. Aquests dies s'hi podran veure també cintes dedicades a artistes com La Pegatina, Toti Soler o el Club de Música Electrònica de Barcelona, Nitza.
I avui al matí de Catalunya Ràdio, teatre amb l'obra Barcelona.
Doncs sí, aquella obra que va ser tan aplaudida al Teatre Nacional de Catalunya i que ara s'ha reestrenat al Teatre Goya, Codorniu. Ens acompanyarà el dramaturg i director de l'obra, Pere Riera. Ens parlarà de l'obra juntament amb l'actriu Emma Vilarassau, protagonista de la representació, juntament amb Míriam Iscla.
L'altra ruta informativa.
I ara anem a l'altra ruta informativa amb els minoristes. Pau Escribano, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quins són els titulars que ens hem deixat aquest matí?
Doncs són aquests. El Parlament permetrà als casinos pagar menys impostos per ser competitius amb la resta de destins turístics. En una notícia relacionada, la ciutat de París permetrà als turistes pixar al carrer per ser competitius amb Barcelona. Esports, amb els últims precedents dels arbitratges al Madrid, alguns socis del Barça demanen a la justícia argentina que arbitri el Clàssic. Un altre suposat cas d'espionatge. Angela Merkel truca a Obama perquè sospita que va ser espiada. Hem pogut saber que Pere Navarro ha trucat a Obama per oferir-se per ser espiat. Com a mínim així algú se l'escolta.
Què destaqueu del programa d'ahir?
Doncs mira, la Júlia Cota ens va il·lustrar sobre com han d'anar a la moda els nens segons la versió infantil de la revista Vogue.
La revista et proposa també complements pel teu fill, com una brúixola i un quinqué de llautó de Ralph Lauren que val, atenció, 495 euros.
Un moment. Un nen perquè vol una brúixola per la piscina de boles?
Correcte, però...
I el quinqué?
I a partir de les 11, qui entrarà en aquest estudi?
Doncs parlarem amb Mascolell sobre la rebaixa d'impostos als casinos. Mariano Rajoy ens explicarà què volia dir ahir amb la frase «Lo moderno es la unión».
Home, vindrem a Mariano Rajoy aquí?
Sí.
Molt bé, quina pregunta fareu als oients?
Arran que Artur Mas va marxar del Fòrum Euromediterrani i sense escoltar el discurs de Rajoy, us preguntem quina xerrada us hauria agradat estalviar-vos. Envieu les vostres propostes a minoristes@catradio.cat i nosaltres en llegirem les 5 millors.
Molt bé, doncs fins a les 11.
Fins a les 11.